1,27% del cànon de tractament i eliminació de brosses de la societat Reciplaça per evitar un increment en el preu del rebut dels usuaris. L'alcaldessa Mercè Galí ha anunciat aquesta mesura. Retirar, tractar i desfer-se dels residus sòlids urbans costarà al consistori més de 956.000 euros el proper any. D'aquesta manera, el pressupost municipal d'aquest any abordarà la projecció dels costos d'un volum de recollida d'11.660 tones, xifra lleugerament superior a les 11.288 tractades fins avui. Ens quedem ara a Vila-real. Parlem en primer lloc del grup municipal Compromís i el regidor Santi Cortells, que ha repassat un dels punts del plenari d'ahir a l'Ajuntament de Vila-real, una moció presentada per el mateix grup Compromís per a reconèixer la tasca que fan les associacions que defensen els animals. Segons explicava Cortells, van demanar que s'endurira la pena a les persones que maltracten els animals. Una moció que va ser recolzada tant per Partit Popular i Ciutadans, però que va tindre el vot en contra per part del Partit Socialista i, a més, unes paraules molt dures per part de l'alcalde José Benlloc, les quals analitzava avui el regidor Santi Cortells.
Va començar a parlar de punts que no tenien res a veure ni legislativament ni en cap sentit, com eren el parany, els bous i les agressions i violacions a les dones. En aquest sentit va dir, i cita literalment, la societat que acudeix al Codi Penal per solucionar els seus problemes és una societat fracassada. Va parlar a continuació d'un principi que anomenava principi d'intervenció mínima, que li van ensenyar en la carrera. Immediatament el senyor alcalde es va referir als casos de les agressions sexuals, estic citant literalment, i va dir que la pressió social va dur al govern a pujar les penes d'una manera que quan el violador violava matava a la víctima perquè li eixia més rentable l'assassinat que la violació. A continuació es va explicar que aquests debats es produeixen en les universitats. He treballat en les universitats en diverses universitats de fora del país i d'ací, com és conegut, i mai he sentit un debat d'aquest tipus. Tampoc he vist mai que ningú barrejara d'aquesta manera una llei sobre animals amb la violència contra les dones, deixant entreveure que el que provocava el maltractament era que la llei està mal feta i no el que jo crec que realment la provoca, que és que vivim en una societat patriarcal, masclista i sense principis ni ètics ni morals. Per tant, allò més greu no és barrejar aquesta llei amb les seues experiències personals, defensant paranyers o el seu més que presumir d'alardeat gust taurí, sinó que va cometre un error molt greu en comparar la nostra exigència de protecció cap als animals amb les agressions i violacions a les dones.
El regidor Santi Cortells, de Compromís, també s'ha defensat front a les declaracions que feia ahir l'alcalde José Benlloc en el plenari municipal, en les que el tachava d'intolerant integral.
Senyor Cortells, vostè no té la paraula, és un intolerant integral. Repetís, és un intolerant integral. Vostès han presentat càtedra, continua així, i fica exemples de tot Europa i d'Alemanya i tal, i els demés ens ho hem de tragar. Crec que la desqualificació d'intolerant integral està fora de lloc, primer perquè no ho soc. M'agrada i practico el respecte per la diversitat, i pel que fa als exemples sobre Europa que a Benlloc no agraden i que diu que se'ls ha de tragar, pense que si ens assemblarem més a Europa en allò que és positiu per al nostre municipi, segur ens aniria millor. Per això poso sovint aquests exemples o els que jo considere dins del temps que se'ns dona al ple per expressar-nos, que és limitat. El de l'alcalde no, és il·limitat. Ara bé, José Benlloc sol acabar les seues intervencions amb discursos, a vegades de més de 15 minuts, i tots nosaltres sí que ens els hem de tragar. I fins ara no ens havien queixat. Però des de Compromís pensem que l'ús i abús de l'autoritat són dos conceptes que convé no barrejar.
Des del Partit Popular era el seu portaveu, Héctor Folgado, el que també analitzava aquest plenari ordinari a l'Ajuntament de Vila-real. Concretament parlava d'una moció que plantejaven ells mateixos al Partit Popular en la que demanaven la creació d'un banc de material ortopèdic. Una moció que va ser tombada per part del Partit Socialista.
I després van veure com... I aquest partit que s'ha convertit ja ni en muleta, s'ha convertit en una extensió més del Partit Socialista com és Compromís. Per molt que l'alcalde es humilli en el pleno, van a seguir sent això. Crec sincerament que ahir ho va demostrar, el senyor Sancho no se presenta a alcalde de Vila-real. El senyor Sancho aspira a ser un col·laborador fiel del senyor Benlloc, no aspira a res més. Ahir ho van demostrar en la passivitat en la que van actuar després de els menyspreus als que l'alcalde els va dedicar durant el plenari. I com deia, Compromís va retirar l'esmena i se va sumar i se vota en contra de Partit Socialista i Compromís en bloc contra una proposta que l'únic que feia el Partit Popular era replegar una molt bona iniciativa que ens havia llançat a Cudim i portar-la al plenari i defendre-la perquè ens la creem. Perquè crear en Vila-real un banc de material ortopèdic que doni un nou servei als veïns que tenen dificultats per a reparar aquest material, és una molt bona idea. Crear de la mà d'Acudim aquest projecte, permetint-los que se convertisquen en un nou punt, en un nou espai d'inserció laboral per a veïns amb capacitats diferents, és una molt bona idea. Donar-li impuls a un projecte que permetria a Acudim créixer exponencialment és una molt bona idea.
Finalment, des de l'equip de govern, avui s'ha presentat la tercera edició de la Fira Destaca. Ha sigut l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, acompanyat per el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, els que han presentat les novetats d'aquesta fira.
Són dos anys importants, sinó tres. La divulgativa, que ja funcionarà des del dia 12 fins al dia 16, tota la setmana, perquè com ha dit molt bé el senyor alcalde, són més de 800 xiquets que venen escolars, d'escolars públics i privats de Vila-real, a visitar-nos en tallers organitzats. Intentarem, en la mesura del possible, com ficar lloc perquè altres que ens estan demanant, d'altres àrees fora de la nostra localitat, el poder visitar-nos, no? A veure com ho podem fer. Això és un repte. Però que aquesta fira divulgativa estarà oberta tota la setmana. En això hem plantejat 6 tallers demostratius. Són lloc que la Fira Destaca Professional seran els dies 14, 15 i 16. La novetat és que el 16 divendres acabarem a migdia. La sessió inaugural l'han tinguda per qüestions protocolàries, traslladar-la, modificar-la en el programa previst a les 11 del matí aproximadament. Bé, segurament venen autoritats, estem confirmant ja la presència del president de la Generalitat i altres autoritats que ens falta encara confirmar. Vam encetar una novetat en la Fira Destaca 2016, que va ser declarar un país invitat de cara a donar-li aquest àmbit també de toc internacional a la Fira. En aquell moment va ser Colòmbia per aspectes de coincidir la firma dels pactes de pau de les forces armades revolucionàries de Colòmbia, les FARC, i el govern colombià. I això va ser una. Segon, per ser una finestra al nostre país, acabar aquests països de Sud-amèrica, i Colòmbia és un país emergent molt interessant. La segon, en aquest any, en aquesta edició, volem convidar a Bulgària.
Arribem a la 1:15 del migdia, punt i final aquest informatiu. Una pausa i de seguideta ens anem a parlar de tradicions.
Estàs a la 92.2 FM, Ràdio Vila-real. Thank you.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Vicente Chabrera Rambla. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la parroquia Arciprestal. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto a cementerio. Descanse en paz.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Este otoño presume de gafas gracias a Óptica Joyería Víctor. 40% de descuento en todas las marcas de gafas de sol y un 50% en graduadas. Además, tus gafas graduadas con antirreflejante por 99 euros y progresivas con antirreflejante reducidas por 129. Óptica Joyería Víctor, calle Pere Tercer 29 de Villarreal.
Mascarell torna a l'edat mitjana els dies 2, 3 i 4 de novembre amb torneig medieval, cavallers a cavall, exposició d'antics oficis, racó infantil, titelles, bufons, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania i més de 80 espectacles. 12a Fira Medieval de Mascarell. T'esperem!
Ajuntament de Nules amb la col·laboració de l'Agència Valenciana de Turisme.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Amagar que la llebre va a casar de nit y de día buscando a María, buscando a Ramón, per tot l'on món.
Conillets, esteu ben amagaets?
No! Conillets, amagar que la llebre va a casar.
I amb aquesta cançó que ens transporta quan érem menudets, encetem aquest espai de tradicions amb el regidor Santi Cortés. Regidor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè avui parlem d'animals.
Sí, avui parlem d'animals.
Un programa molt bèstia, avui.
Un programa molt bèstia, perquè els animals tenen tota una gran tradició a la nostra literatura. Jo posaria una obra cabdal que els professors de valencià, de llengua, tenen molta mania de posar, no?, de lectura obligatòria, i és el conegut com a Llibre de les Bèsties, del Cervantes, el valencià, que és Ramon Llull. És un llibre que es va fer a la dècada del 1280, i en aquest llibre, que està, diguem-ne que és una part del Llibre de Meravelles, que és una obra doctrinal on se combina narració i diàleg entre mestre i deixeble com una manera didàctica típica de l'edat mitjana, que té uns arrels neoplatònics del discurs, és a dir, que se basa en aquesta manera diguem-ne, de distribuir el text. I en el llibre el que hi ha és un gran aplec d'animals reunits per escollir un rei, que és un lleó, i el lleó guanya les votacions, i com que no inclou el que es coneix com a anar renart a la seva cort, aquesta intenta ascendir al poder a través de l'engany i la por. I al final del llibre, la mentidera renart és morta pel lleó. I és un contingut, en realitat, d'alegoria, de política, perquè en realitat Ramon Llull dedica aquest llibre a Felip IV de França per ensenyar-lo a dirigir la cort i el que ens vol ensenyar és a no confiar gens dels que ens envolten, a través dels animals, les faules, que són típiques dels xiquets menuts, no? Per això hem posat aquesta cançó al principi.
En aquest cas, l'inici, no? No sé si volia fer un apunt d'un assumpte que va saltar a la premsa. Si vol, se feca en el fregat, si no, no, jo ahí no entro, però
sí,
podria tindre una explicació, no?
És cert que l'actual president de Catalunya va fer un article molt polèmic que parlava de les bèsties, citava les bèsties. Ell ho va explicar, el que passa és que es va fer una polèmica, jo crec, no entenent el sentit últim d'aquell article, era una al·lusió a una obra cabdal de la literatura en valencià, que és el llibre de les bèsties, precisament. No entré a valorar el contingut de l'article perquè no és la meva qüestió, però l'article es basava, diguem-ne, en una referència a aquest llibre. És un article que tots coneixem, molt famós, i el Ventillar de Racista i tot això, perquè la gent al·ludia que el bèstia era un insult, però bèstia en la tradició literària no necessàriament és un insult, perquè hi ha bèsties bones i hi ha bèsties roïns. Hi ha bèsties positives, com pot ser el lleó, que moltes vegades representa a Déu mateix, i hi ha bèsties negatives, com pot ser la serp, que representa el dimoni.
La Mosseta, que està a punt, ja que no consideren que s'ha posicionat, ho ha explicat, no?, el que podia ser.
Sí.
Entrem en més detall. Ara sí que vostè ha fet, diguem, un recull dels animals o les bèsties que tenen representació a la localitat o apareixen en els quadres, no?, en diferents representacions artístiques.
Sí, en primer lloc, jo crec que una de les més presents, podríem dir, que és l'àguila. Jo el que vaig començar a fer és fotos d'animalets que trobava en diversos llocs de la ciutat, no?, dins de les esglésies, etc. És un treball que no he acabat, però que volia contar-vos avui perquè forma part de la nostra tradició. Bé, l'àguila és evident que està present encara en l'escut de Franco, i l'haurem vist perquè està en moltes plaques encara d'antigues edificacions. En realitat, l'àguila no és un símbol original del règim, sinó que era el que es coneix com l'àguila de Sant Joan, que després explicaré que ja Isabel la Catòlica va incorporar com a suport a l'escut per la devoció que tenia l'evangelista, perquè Sant Joan és representat amb una àguila, que és l'últim dels quatre evangelistes que d'alguna manera simbòlicament són representats per animals, i aleshores ella, com era devota de Sant Joan, es va posar, diguem-ne, aquest emblema, que també sol ser emblema d'imperis, perquè l'àguila domina el cel i el lleó domina la terra, no? Aleshores té com un sentit de dominació sobre la terra.
Després d'aquesta àguila, ha comentat que ara farà l'altre apunt també, ens apareix en el llistat un àngel, no?, que algú dirà, i què pinta si l'àngel?
Sí, l'àngel, en realitat, no és ben bé una bèstia, perquè bèstia, diguem-ne, seria el que no és com a imatge de Déu, no? I un àngel, d'alguna manera, també és a imatge de Déu, però s'entén que Déu fa les criatures adaptades al seu entorn, no? I per això l'àngel és el primer dels evangelistes, Mateu. Això ho he vist en llibres dels que s'utilitzen a les misses, no?, perquè apareixen els quatre símbols, els quatre animalets, I per què és un àngel? Doncs perquè l'Evangeli de Mateu, que és el que representa l'àngel, comença amb la llista d'avantpassats de Jesús, el Messies, no? I s'entén que quan anem enrere, doncs ens anem fins al cel, no?, que en va haver la creació de la part humana de Jesús. Per això es representa amb un àngel.
Després està el lleó, tot i que ja ha fet alguna xicoteta pincellada, no? És un animal també molt present.
Bé, el lleó és molt present, està a la porta del Congrés dels Diputats, per exemple, perquè representa també l'evangelista Marc, perquè aquest evangeli comença amb la predicació del baptista en el desert, on hi havia molts animals salvatges. Va ser el primer en escriure's, i va servir com a text de catequesi per als que se preparaven per rebre el baptisme. És per això que el lleó, que és el que domina, que és el que té el màxim poder, està dalt
en la cadena,
doncs representa en aquest cas l'evangeli de Marc.
Després arribem a un que en aquesta terra està present, com és el bou, però també amb aquesta representació més icònica.
Novament, representa un evangelista, que és Lluc, i s'ha simbolitzat Lluc mitjançant un bou perquè el seu evangeli comença la visió de Zacaries al temple, on se sacrificaven animals com, cita literalment, bous, vedelles o ovelles. I com cita Isaias Naaman, aleshores el representa. El bou està present en totes les nostres festes, per exemple. Per tant, és un animal també mític de la tradició vilarrealenca. És indubtable.
Això no hi ha discussió possible. Havia parlat al primer de l'àguila, però crec que torna a aparèixer.
Sí, perquè l'àguila, com he dit, representa l'Evangeli de Joan, perquè la mirada dirigida al sol que apareix en l'Evangeli s'obre en contemplació del Jesús Déu, cita en Joan 1.1. L'Evangeli de Joan va ser l'últim en aparèixer i es va tardar més en redactar-se. A banda, em vaig fixar que l'arxiprestal, el faristol, és una àguila també. Doncs probablement representant l'últim dels evangelistes, que és el que tanca, diguem-ne, els quatre evangelis, probablement per això.
Després tenim un que així també ha deixat, no sabem si el tren o el ferrocarril veu d'aquest animal, la panderola.
La panderola, que jo recorde, és perquè el tren recordava una panderola, no? La seva forma, el seu color i tot això. Per tant, històricament, míticament també, està present. A banda, també sol estar present la panderola en totes les plagues bíbliques i tot això, com un animal roïn. I recordeu una malaltia que a principis del segle XX doncs, va causar moltes morts. Per exemple, a una tia besàvia meua que se deia la cucaratxa. Que ho atribuïen a les paneroles. Era una grip.
Després també està el porc.
El porquet apareix, evidentment, en Sant Antoni del Porquet, el sant que celebrem el 10 de gener en la Matxà. Va acompanyat d'un porquet, és la festa màxima dels animals a Vila-real, per tant és important citar-la, i el porc representa moltíssimes coses, no? No només el que potser ens ve directament al cap, que és la brutícia, sinó més coses. També pot representar en algun cas la mateixa cristiandat, perquè recordem que els cristians poden menjar de tot, altres religions no, els jueus, els musulmans, però el sant de tota manera és del segle IV, quan encara no existia, per exemple, l'islam, per tant no té res a veure amb l'islam, simplement és un dels animals que apareixen constantment acompanyant sants i mitologia.
Després també, òbviament, el gos, perquè doncs, sempre ha estat com un animal d'estima, no?, i fent companyia.
Bé, alguna vegada hem parlat així del gos rater, no?, per exemple, però el gos apareix, per exemple, en un sant Domènec que n'hi ha a les Dominiques, perquè hi ha una etimologia una mica apòcrifa, però que es fa de Dominic, Dominicanes, els gossos del Senyor, perquè a Sant Domènec, que és el fundador de l'Orde dels Predicadors, l'Orde de les Dominiques que tenim així al poble, diu la llegenda que una visió que sa mare, la Beata Joana d'Asa, va tindre abans que Sant Domènec nasquera, va somiar que un gosset eixia del seu ventre amb una torxa encesa de la boca. És per això que si aneu a les Dominiques, veureu ixe gosset que acompanya a Sant Domènec amb una torxa encesa de la boca, que en la boca, que és l'Evangeli. I els dominicanes, els gossos del Senyor, perquè ells defensaven la seva tradició catòlica, doncs com un gos amb tota fidelitat, i defensaven per a ells a Déu. Per això apareix també la mitologia vilarrealenca.
I després, un animalet com és el colom, sempre s'ha relacionat en la pau, però suposem que també altres representacions.
Bé, el colom, recordem que és dalt de la Mare de Déu de Gràcia, simbolitza l'Esperit Sant en aquest cas, però entre els rabins, és a dir, abans del cristianisme, el colom era símbol d'Israel com a nació. És a dir, el colom, antigament, en la Israel antiga, simbolitzava la nació. Però ja en el cristianisme passa a representar l'Esperit Sant, també apareix en altres episodis de les Escriptures, com és quan bategen a Jesús, no?, que diu que va aparèixer un colom.
Doncs aquesta és la representació. Després anem amb la part, no?, que de normal és més negativa, com són les serps, no?, el pecat, la part més negativa.
La serp normalment s'entén que és negativa. Aquesta animal apareix, per exemple, la Puríssima, d'acord? Perquè el Gènesi, el primer llibre de la Bíblia, diu: la llavor de la dona, Maria, esclafarà el cap de la serp. Maria ho he posat jo perquè aquesta és la interpretació que fa el catolicisme. La llavor de la dona, la llavor és el ventre, no?, el seu fill esclafarà el cap de la serp. I per això la Puríssima moltes vegades se li representa xafant el cap d'una serp, no?, perquè es diu que és ella d'alguna manera la que va vèncer el pecat original. El catolicisme diu que ella no tenia de pecat original, ella, i juntament nen Jesús eren les dues úniques persones que no en tenien. I per això, algunes puríssimes les veureu que estan xafant una serp, eh? I la puríssima estarem tots d'acord que és molt important en aquest poble.
La veritat és que sí, ens anem a volar a oronetes i tórtores.
Les oronetes i tórtores acompanyen normalment imatges de Sant Francesc, ahí podeu anar a la parròquia de Sant Francesc, probablement trobareu alguna imatge, perquè les oronetes i les tórtores són un animal molt espiritual, però que no es domina fàcilment. Aleshores, per a que elles vinguin i s'atrevisquen a estar al teu costat, el que han de tindre, diguem-ne, és una confiança mística com la que tenia Sant Francesc amb les oronetes, i per això diu la tradició franciscana que parlava en elles i coses així.
I tanquem aquest repàs, ara fem un altre punt parlant de les ovelles, no? que també hauran fet un paper molt gran.
Importantíssim. Importantíssim, perquè primer de tot Sant Pasqual Bailón era pastor, perquè també tenim el pastor d'Orteig, el que la llegenda diu que se li va aparèixer la Mare de Déu de Gràcia, i les ovelletes simbolitzen la innocència, perquè Jesucrist diu que és el corder de Déu. Els jueus sacrificaven animals innocents, com el corder, com les ovelletes, i la tradició cristiana diu que Jesús acaba convertint-se com en un corder. I, per tant, era important citar-lo.
I ja per últim, acabem molt ràpidament fent menció, tenint en compte que estem en vespres, no?, que ja és tot xant, Halloween, que ho parlàvem la setmana passada, d'uns monstres, no?, valencians, així no, breument.
Bé, per tots sants diuen monstres valencians, no? I hi ha moltíssims, molt breu meu, per exemple, és un drac de tres o set caps, el caro, que és una criatura endèmica de la Marina, amb cos de mussol i cap d'home. Després està el butoni, un dimoniet que entra a les cases pel forat del pany i busca els xiquets que no se'n volen anar a dormir. Està molt valencià la quarantamula, que dona una por indefinida, segons diuen, té potes de gallina i moviments felins. A la Ribera i a la Safor, per exemple, canten la quantamula, va per les taulades agafant xiquets i tirant pedrades. I també les bruixes valencianes, per sobretot hauríem d'esmentar les bruixes de la Balma, les anomenades caspolines de Sorita, que allà a Sorita s'aplegaven autèntiques multituds per demanar favors a aquestes bruixes. També recordem, per exemple, els monstres que fins i tot han arribat ara a la nova televisió a punt, a la divertida sèrie de titelles El cau de les feretes, protagonitzada per Bubota, Butoni, Quarantamula i Tarasca, que són monstres valencians que reivindiquem, perquè demà ve l'1 de novembre, Halloween, la castanyera i totes aquestes tradicions tan nostres.
Doncs amb aquest recull de monstres valencians, que també tenim així a la terreta, ens quedem, regidor, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem d'ací una setmana. Un plaer.
Un plaer, gràcies.
Doncs tanquem l'espai de tradicions, una pausa de seguida, més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Villarreal. Pide cita en el 964 53 14 97.
Limpiezas Dobón ofrece servicios a empresas y particulares. Fin de obras, mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Limpiezas Dobón, la solución a sus problemas de limpieza. Calle Montpellier 8 de Villarreal.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
El Club Esportiu Vila-real obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Maria, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
Doncs anem amb aquest espai, l'alcalde t'escolta, són la 1:35 minuts i com que encetem aquest espai per primera vegada, el millor que podem fer, Sheila, és recordar un poc les normes de cara als nostres oients.
Així és, unes normes que també es podran consultar a les xarxes socials i al web de Ràdio Vila-real, però en principi les persones que pregunten han d'estar correctament identificades amb nom i cognoms contrastables. També, com havíem comentat en anteriors ocasions, s'atendran 10 preguntes per espai, la resta aniran succeint-se en les setmanes vinents. Es contestarà una pregunta per persona, atenent a l'ordre d'arribada, hauran de preguntar per qüestions de gestió i interès municipal i també apuntar que no es traslladaran aquestes preguntes que des de Ràdio Vila-real considerem que poden faltar al respecte.
Doncs després de puntualitzar aquestes normes, per a tots vostès que vulguin fer preguntes, que sàpiguen que estan oberts encara a les xarxes socials, la web i el correu electrònic, que poden continuar fent totes les qüestions que consideren oportunes, doncs ja tenim així l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, per anar contestant a les 10 primeres d'aquestes qüestions. Què tal, alcalde? Molt bon dia.
Pues molt bon dia i molt content d'estar així en esta nova iniciativa, en este repte que feia temps que teníem ganes d'engegar i que ha sigut molt demandada, no? És a dir, m'ho dia moltíssim la gent, moltes vegades fem molta activitat, treballem molt en els despatxos, també en el carrer en moltes activitats, etc, però explicar, no? Què està passant en algunes qüestions, que de vegades tindrem raons per explicar-les i de vegades, pues, evidentment, no farem les coses tan bé com les podríem fer, no? I està bé que mos estiren les orelles de tant en tant.
Doncs, si li pareix, per ordre d'arribada de totes aquestes preguntes que s'han anat fent a través de les xarxes socials, anem a mencionar inclús la persona, no? que ha fet la pregunta, perquè és públic i és transparent. Per tant, m'agradaria que començarem en un comentari que ha fet Juan Banano, que diu que perquè no se tallen els arbres de l'Avinguda Francesc Tàrrega, que té les rames quasi dins de casa, algo que també ha recolzat Carmen Viciano, que s'ha sumat a aquesta queixa en la mateixa avinguda, que diu que ara vindrà la caiguda de les fulles i que veu que els desaigües estan replets, i també Yolanda Llorenç, que ha parlat també d'aquests arbres, però en la séquia.
Bé, doncs jo en primer jo vull demanar disculpes, l'any passat va ser un any molt complicat en esta matèria, perquè nosaltres hem intentat sempre, des de 2011 que estem governant Vila-real i que tinc la responsabilitat com a alcalde, d'intentar contratar a les empreses locals, a les empreses nostres, per a que generaren aquest tipus de treballs, no? Enguany va entrar en vigor una llei, en el mes de març, de l'Estat, que ens obliga pràcticament a licitar quasi tot. És molt difícil ara adjudicar directament aquelles entitats que s'adjudicàvem abans per intentar donar feina al poble, no? També hem volgut, evidentment, formar a les empreses del poble per a que puguem presentar-se aquestes licitacions, i ara sí que els tinc que dir que estic content, perquè algunes d'elles, després de tots aquests processos burocràtics molt lentos que ens han dut locos, finalment moltes empreses del poble estan guanyant aquestes licitacions, perquè jo crec que estan molt preparades i poden tindre condicions, però evidentment tot el món entendrà que no és el mateix dir i donar l'ordre des de la regidoria vaig amb vostès a tallar els arbres, que traure una licitació per publicació en la plataforma, que n'hi hagin uns dies per a presentar propostes, que se tinga que reunir una taula, que se veja quina és la que millor oferta ha fet, que després se puguen fer recursos, és a dir, ho retrasa tot. I ha sigut una locura. I quan els arbres se podien tallar, perquè els arbres no se poden tallar en qualsevol moment, ara parlarem d'aquest tema, d'alguna pregunta que n'hi ha també, si no els matem o els generem problemes, quan se podien tallar, pues no teníem empresa adjudicada i evidentment pues per esta dificultat pues no van voler xafar-nos els dits perquè podem estar cometent il·legalitats ni donar-li a dit a ningú que talli els arbres, no? I això és segur que ens ha generat un problema. En estos moments està solventat, ja n'hi ha una contratació i diverses contratacions fetes, i enguany a meitat de novembre,
sí,
ara ja es començarà i la gent vora avui mateix estan podant la rotonda, per exemple, de l'accés a la ciutat per la zona nord, on està el nou Mercadona, aquell de la Mayorazga, netejant allí uns cipressos molt grans que ens donava certa por de que pugueren caure en la rotonda, en l'aire o en les pluges. Per tant, este tema jo espero i estic segur que anirà molt millor.
O sigui, que ja ha començat aquesta poda i que pront ho veuran també, per exemple, a l'Avinguda Francesc Tàrrega, que és un dels llocs on es queixaven.
Per supost, en tots els llocs. I ho comprenc i me consta que ha hagut moltes cases que han tingut molts problemes, que es tapen la visibilitat, de l'oxigen pràcticament, i que evidentment els arbres no poden estar per a molestar a la gent, han d'estar per a fer una ciutat amb major qualitat de vida.
Doncs continuem amb més preguntes. En aquesta ocasió Juanjo és el que preguntava el per què, per exemple, en quina freqüència es buiden els contenidors, tant de reciclatge com de FEM, perquè considera que estan molt plens i que s'haurien de buidar més.
Bueno, mira, els contenidors se buiden totes les nits, excepte algun dia puntual, festiu, que ja s'estableix en el propi programa de festes, per exemple, etc. Molt puntuals, però és de reciclatge, se buiden 6 dies a la setmana de manera alterna, és de cartó, és de cristal, etc. Però és veritat i és cert que concretament tenim un problema en el tema del reciclatge, perquè és veritat que les campanyes que hem anat fent han tingut fruits, cada vegada la gent és més sensible en el tema del reciclatge, algo que ens alegra moltíssim, i qualsevol èxit en alguna cosa o millora te genera nous problemes, no? I tal volta nosaltres no hem sigut capaços de donar-li resposta a una millora en quant al número de contenedors que tenen que haver i la periodicitat major.
I es pretén ampliar?
De la replega. Sí, estem treballant en això, però és un tema complicat, perquè li tinc que dir que ho hem de fer, perquè el que no podem fer és dir-li a la gent que recicle després que no puga haver puesto per reciclar. Això no té sentit, no? El que sí que és veritat que cada vegada que fiquen contenedors són cotxes menys que poden aparcar, són de vegades llocs que poden generar perillositat a l'hora del tràfic, o són zones que ficar un contenedor en la porta d'algú és un drama, verdaderament, no? I ràpidament tenim molts conflictes que li toca moltes vegades inclús actuar a la policia de mediació perquè la gent agarra els contenedors i s'aparta i es du a un altre costat, etcètera, no? És un tema delicat, però que comprenc i és veritat i li tinc que dir que n'hi ha un estudi fent-se en estos moments. Anem a ampliar el número de contenedors i anem a ampliar l'assiduïtat en la que se passa a replegar-los perquè, evidentment, en estos moments estem col·lapsats, no? I ojalà també el tema del FEM orgànic, que s'arreplega totes les nits, li tinc que dir que el problema és els voluminosos, no? És a dir, la inconsciència de la gent que té un telèfon al seu abast, que poden cridar, que no n'hi ha cap problema que ho arropleguem, de tirar qualsevol cosa que se li ocorris, una tele, un moble, una mesita, dins d'un contenedor de FEM orgànic, dels normals, mos genera que si tires una tele dins d'un contenedor, 7 o 8 bosses de basura normals ja no caben. Clar. Per tant, arriba un moment en el que, evidentment, pues, ja està col·lapsat el contenedor. I el problema encara és major, perquè quan això arriba a la planta de Reciplaça, a Onda, que se traten en les basures, que paguem també i se servei en l'empresa pública que tenim, mos cobren un sobrecost perquè va una tele dins. Sí. I això són diners que si no se fera aixina i si la gent fora un poquet més conscient i més educada en este sentit i complira perquè servei neté, val, pues ahorraríem molts diners i el poble estaria molt més net i no tindríem este problema de col·lapso d'alguns contenedors.
Doncs bé, una altra de les nostres oients, Ana Carmen Benavent, deia per què crides al 010 per a que vagin a limpiar les cloaques i te diuen que sí i després no van. S'està fent neteja de clavegram, els ciutadans poden cridar per a demanar que se netegen el clavegram del seu carrer?
Pues mire, moltes vegades a totes aquestes qüestions de gestió li vaig a contestar un poc en la mateixa línia i el culpable va estar sempre, evidentment nosaltres tindrem una part de culpa en la nostra gestió, però nosaltres som autoritats i som administració pública i ens hem de sotmetre a la llei. Teníem un servei municipal en el pati municipal de funcionaris responsables d'esta matèria que eren molt eficaços i molt eficients i els quals es desitgen en estos moments perquè s'han jubilat en guany, pues, una excel·lent etapa, no?, en este moment de la jubilació. Però a partir d'ahí pues, van previndre tota una situació de veure com ho cobríem, no? Si en funcionaris municipals que no poden crear places, d'acord amb la llei, o el que fem era adjudicar-li a una empresa privada. Li tinc que dir que vam decidir finalment traure una adjudicació a una empresa privada que ens doni el servei. Al final el veí el que vol és que quan tinga un problema a la cuaca o que se neteixi periòdicament s'arregle, no? I bueno, li tinc que dir que ja està adjudicada l'empresa, són 200.000 euros de contracte, el que hem ficat, l'empresa ja té noms i apellidos, ja té el dret i crec que es comença ja a meitat de novembre el servei. Per tant, veuran que s'intensificarà i se millorarà moltíssim a partir de la crida del 110 per a que realment el servei siga més efectiu. Ha sigut un problema, de nou, burocràtic, i enguany pues, hem patit en l'adaptació esta de la llei que li està passant a totes les administracions, a la Generalitat, a l'Estat, a tot el món, i els ajuntaments anem locos, i si la gent llitja els diaris veurà com estan queixant-se tots els alcaldes, perquè és una locura de llei, però jo li tinc que dir que nosaltres no hem parat de treballar, estem intentant buscar solucions. En este tema també crec que la tenim, igual que en la poda, perquè ja n'hi ha responsable de podar, responsable de limpiar les cuaques, i per tant el veí quan cridarà pues, no trobarà la impossibilitat que tenim en l'Ajuntament d'enviar algú a fer-ho, no?
Molt bé, no, jo crec que resposta contestada a aquesta oient. Un altre també, Òscar, dia que davant de la ciutat esportiva municipal hi ha uns terrenys amb uns matorrals en el que n'hi ha rates i diu si la legislació local no diu que això ha d'estar net. Quina és la normativa dels solars abandonats?
Sí, n'hi ha normativa, n'hi ha unes normes en el nostre pla general. I jo li tinc que dir que això abans d'arribar nosaltres al govern i de construir la ciutat esportiva històrica que hem construït al costat de la del Villarreal, excel·lent, no?, la ciutat esportiva municipal, evidentment no n'hi havia un solar com l'actual, n'hi havia el doble o el triple, perquè una part ja l'hem arreglada, no? Treballant en acords i amb molt d'esforç per a construir-se excel·lent espai per a córrer, per a passejar-se, per a practicar esports i per a jugar els xiquets i les xiquetes i tot el món d'este poble que practica futbol en la nostra ciutat esportiva municipal. L'altra meitat és de propietaris privats, d'unes societats que estan en dificultats econòmiques, elles que tenen uns processos judicials i de dificultats i que tenim certs pleits en elles, no? La llei el que me possibilita com a alcalde, perquè mos entenga la gent, és requerir-li a que neteixi, ho ha de deixar en condicions, la llei obliga a tindre estos solars en condicions urbans, a que neteixi. I en el cas de que no neteixi, després d'un plaç que se li dona...
Però clar, té un termini, no?
Té un termini, li tinc que notificar, el problema en estos casos en concret sí crec que són tres socis els que estan implicats i per tant n'hi ha que notificar els tres no se fiquen d'acord en cada un la part que té que aportar per a netejar contínuament, bueno, per a que mos entenga la gent. Sí que és veritat que podríem fer el que es denomina l'execució subsidiària a la llei en la mà. És a dir, una vegada ells no contesten i no fan cas, jo puc en diners de l'Ajuntament netejar, gastar-nos els diners, sí, i després passar-los la factura i reclamar-la. Quin és el problema d'esta història? Que vostè creu que tinc alguna garantia de poder cobrar d'una empresa que té dificultats econòmiques?
Sí,
que
insolvent,
té... Això és. Aleshores, què és el que passa? Que acabes netejant-li els solars a empreses privades que no són de tots, no? I això, doncs, tens que medir-ho molt quan no tens diners per tot i quan necessites diners per a les famílies que tenen dificultats i quan necessites diners per mantenir la ciutat esportiva i els camps de futbol i per pagar la llum i per a millorar els col·legis, i saben que tenim moltes necessitats en la ciutat, no? I jo en aquests temes, doncs, jo comprenc que molesten molt, li dic que estic en conversacions en aquests moments per a intentar arribar a un acord en ells, en els tres socis, a lo millor d'alquiler de tot, per a netejar-lo i convertir-lo en una espècie d'aparcament, d'algo que ens permetirà ja pagar-lo des del poble, però que ho utilitzarà el poble, perquè per exemple n'hi ha moments, quan venen els partits de futbol, hem estat treballant-lo, que és un escàndalo, no?, els cotxes damunt de les seres i de tots els llocs, però és molt complicat de controlar això, en qualsevol ciutat que se produís un partit en primera, passa el mateix, no? Però a lo millor, si es foren capaços allí de tindre un net i tot limpio i ens permetiran un arrendament i en un acord en els propietaris, hasta que això se desenvolupe urbanístic, estèticament, doncs, podríem aparcar. Ho hem fet en alguns casos, ahir en el Jaume I, per a ficar el circ, per a ficar la fira, no?, que la gent pot veure, o el mercat ambulant, aquella zona d'allí. Bueno, pues ho podem fer també ahir. El que passa que no he lograt encara l'acord perquè n'hi ha tres parts i no és senzill.
S'està
gestionant. Però estem en ello. Però que entenga la gent que l'únic que podríem fer al final és pagar en els diners de tots, però està diners que després no en tindrem per a les escoles, no en tindrem per a altres coses importants de la ciutat, i de vegades, pues, al final així, el que està en el meu càrrec o en un govern ha de prioritzar el gasto, no?, perquè tenim el que tenim, no tenim més.
Doncs continuem amb la setena dels comentaris, de les preguntes. Pedro Font Vila deia per què hi ha que netejar la plaça Major tots els dies i traure els contenidors del carrer abans de les 6:30 impedint el descans dels veïns. Demanem que se complisquen les ordenances en lo que al soroll es refereix.
Bueno, la veritat és que Pedro ens planteja este tema i sí que anem a intentar mirar a veure si podem fer algun tipus de modificació que siga sensata, no? Moltes vegades la llei es fa en protegint un interès concret en el tema del soroll, etc, però no té en compte la realitat de l'eficàcia de les coses per a poder també generar oportunitats. Hem estimulat molt les terrasses en els bars, hem estimulat pues que n'hi hagi activitat en el carrer, hem estimulat mercats, hem dut el mercat al centre, un tremendo èxit, això ha generat que el comerç hagi sobreviscut molt millor a la crisi, que n'hi hagi un ambient i unes oportunitats en estos dies brutal, el mercat de la verdura ens ha regenerat de nou el nostre sector agrícola, sí, de l'autònom que se sembra algo, recuperant verdura que no sembràvem abans, és un verdader luxe, tot el món que ve de fora i quan ho veu, poder menjar-te una tomaca de 2 quilòmetres de ta casa, no? Etcètera, etcètera, però tot això evidentment genera distorsió i genera sorolls, no? El problema quin és? Que si ens fiquem a ficar els contenedors quan ells ja han muntat i alguns munten molt pronte i venen, ens hem trobat contínuament que ells, pues, n'hi haurà que intentar buscar solucions a això, però que ells a lo millor a l'hora de mirar la verdura que van a ficar damunt de les parades o els de la roba, pues a lo millor es comencen ja a tirar-ne certa, vale? I si no tenen un lloc per tirar-la, pues mos la tiren en terra. Ja, i llavors això després és un merder, parlant perquè mos entenga tot el món, i després, posteriorment, pues evidentment les màquines, no podem entrar a les 9 del matí a netejar i tal, no? Perquè a les 9 del matí estan les parades allí ficades. Entonces, sí, és un tema un poc complicat de convivència d'una ciutat que vol fer activitats i que allí viu molta gent d'açò, són puestos de treball, és un foc d'atracció perquè després els comerços dels voltants, els bars i tot el món també visca, d'ahir n'hi ha camareros, n'hi ha economia, n'hi ha impostos que se paguen, en això se poden fer coses, però jo, des de luego, sí que agarré el guant perquè m'he preocupat del tema un poquet i, bueno, anem a veure de quina manera, perquè de vegades en creativitat i en bona voluntat per part de tots, pues, se poden buscar solucions per a lo millor no molestar tant, no? O buscar la manera d'acurtar els horaris quan se fa este servei.
Molt bé, doncs li deixem oberta aquesta pregunta a Pedro. Molt bé. Doncs Conxín Carda també diu que per què no s'arreglen les voreres dels carrers Santa Anna, Sant Joaquim, i Doctor Font, que considera que estan cada dia pitjor. Se té previst d'arreglar voreres de diferents carrers o d'aquestos?
Pues sí, la veritat és que sí, i a més n'hi ha un d'ells ja, que està en el pressupost d'enguany. Els altres també tenim les memòries fetes. Jo vull explicar una cosa, que si haguem fet en aquests carrers el mateix que hem fet en altres carrers de semipeatonalització, sí, o d'utilitzar un asfaltat i ja està, ho haguem fet, no? El tema que tenim en aquests carrers és que són dels pocs carrers que ens queden en la ciutat en adoquí i que tenen pues, cert sabor, no? Des del punt de vista. Se'ls han estat maltratant moltíssim durant molt de temps, perquè quan hi havia un forat o un parxe, pues, se tirava hormigó, i la veritat és que és un empastre, no m'hi ha que veure la plaça Vallarri, però ahir n'hi ha un adoquí que té segles d'antiguitat i que bueno, pues, té cert sabor, no? Per a fer una ciutat un poc més agradable, en el sentit de tal. Aleshores, anem a fer un programa pilot, que el tenim ja pressupostat i que començarà abans de que acabi l'any.
Sí.
N'hi ha, crec que són 70.000 euros o per ahir, per al doctor Font, que és el que ens genera en aquests moments una prova per a veure si podem fer-lo, però replenant el adoquí.
Mantenint,
o sigui, un poc. És a dir, exacte. Recuperant el adoquí, anem en una empresa local, a més, perquè volem deixar la feina així, si pot ser, sempre n'hi ha obsessió, sí, que vivim en l'Ajuntament en el marge que la llei ens deixa, i jo crec que si la cosa és bé, evidentment tenim molt clar que el Santa Anna i el Sant Joaquim són dos carrers que estan impossibles, en una acera impossible de passar. El doctor Font, pues, és el que té dos o tres serveis molt potents, una farmàcia en el cantó, l'altra en l'altre lloc, el mercat central que ve d'allí, i és que per la cera, quan arribes a la farmàcia, un carro de xiquet no passa, una persona amb mobilitat reduïda té dificultats, i per tant, evidentment, anem a fer una actuació ahir, anem a buscar-la com a model, i evidentment, pues, per al pressupost de l'any que ve, si tot va bé, pues, per descomptat que actuarem també en estos. Però anem a intentar mantenir l'adoquí, no? per a també, pues, considerar un poquet de sensibilitat en la ciutat.
Doncs continuem també amb la novena ja d'aquestes qüestions. Imma Soclau diu que per a quan es solucionarà el problema del pont que té accés a l'hospital, que en dies de pluja és una vergonya i que encara no s'ha solventat, evidentment per a aquestes inundacions, no?
Bueno, diuen que lo que mal empieza, mal acaba, no? Esta és una obra que se va a fer fatal, que té que conjugar diverses infraestructures, el tren, una avenida molt gran, un barranquet que està al costat, que arreplega moltíssima aigua, edificis que s'han fet allí al costat, i un pont i un subterrani, és el subterrani de la carretera Borriana, perquè ens entenga la gent, que cada dia que cauen diuen quatre gotes se talla, no són quatre gotes, però evidentment el tallem moltes vegades, no? I que ens ha donat algun susto en els últims temps i que jo estic especialment preocupat, no? No ha hagut ningú ajuntament des de que se va construir este pont capaç de solucionar este problema. I mire que l'anterior govern del Partit Popular, 16 anys governant en Vila-real, en més diners que mai en la història, que així venien els diners, se n'igaven els gossos en llonganisses, no? En una plaça major en 5 milions d'euros, una biblioteca en 4 milions d'euros, el nou cementeri tirat 1 milió d'euros del Plan Zapatero, 6.000 euros en el carril bici este que van fer tirat ahí al costat de la séquia, és a dir, tant de despilfarro que hem viscut, pues no ho han fet, no? I jo estic segur que si ho haguem pogut fer, s'haguera fet, no? Este pont té moltíssimes dificultats, per tant.
Sí.
Se va construir malament. Nosaltres allí tenim instal·lades i li han fet alguna millora. Tres bombes. Jo vaig estar tota la nit en la policia local els dos dies que vam tindre dificultats i en els serveis públics, no? En tot l'operatiu que vam muntar. Volia veure les coses de primera mà, anar a les cases que tenien dificultats, vaig estar treballant en ells i ahir vaig anar tres vegades, perquè n'hi havia queixes de la gent, cridaven per telèfon i bueno, mos arrimàvem i ho miràvem. Li tinc que dir que les tres bombes funcionaven, perquè les controlem i tal, tinc vídeo gravat i puc veure el qui vulga, que les bombes tiren, però no tenen la capacitat necessària i no n'hi caben més per a poder, quan cau aigua amb ganes, com es passa en esta zona, per a poder bombejar tota l'aigua cap amunt. Bueno, estem estudiant en estos moments una possibilitat que té que veure també en la nova depuradora, en la connexió de l'actual depuradora a la d'Almassora i alguna infraestructura que se pot fer de poder desviar un poquet aigua a un canal que tenim proper d'allí, no? En unes obres que se podrien fer. Anem a valorar econòmicament això. Avui ens diuen que n'hi ha solucions tecnològiques i d'enginyeria que no estaven fa 20 anys. També entendrà la gent que tot ha avançat molt i que tal volta a lo millor coses que abans tenies que fer en una tecnologia que no tens, així n'hi ha molta roca, per haver de picar i de... Bueno, i avui n'hi ha maquinària que us se'n va a Madrid i veu com estan fent pues les infraestructures del metro o algunes coses i tal que vaig veure l'altre dia en una reunió que vam estar allí en Gran Via i és brutal, no? És a dir, un aparato es comença a foradar i trau... És a dir, tot això no estava fa uns anys. Anem a veure i anem a valorar-ho i després valorarem si tenim diners, podem assumir aquest gasto o tenim que prioritzar i decidir que, bueno, pues que si dos, tres vegades a l'any n'hi ha que tallar-lo de moment mentre no tinguem recursos suficients, pues tindrem que millorar aquest sistema de tall del pont en una barrera automàtica que avise bé i tal. Pareix lamentable que l'alcalde tinga que dir no, mos tenim que resignar a tancar el pont, però imagines que en la memòria que se mos fa i el treball mos diu que mos tenim que gastar 10 milions d'euros en aquest pont, no? Pues n'hi ha accés per la Nacional, per l'hospital, és a dir...
Sí, n'hi ha realment, prioritats també.
Realment n'hi ha eixides en un moment de dificultats i jo li tinc que dir que aquesta nit que vaig estar treballant en la policia, vaig fer que el policia que m'acompanyava li vaig dir anem a Almassora també a veure com està el pont, estava tallat. El pont d'Almassora d'ahir i el pont de Castelló, de les Calestris, estava tallat, el de baix. És a dir, i mirem les imatges que han vist la gent en tota Espanya, no? Per tant, així el problema és que no sap ploure. I que quan plou, pues molt alia, no? I duiem dos anys més tranquil·lets. Hem anat fent cosetes en l'Avinguda Cedre, en alguns llocs, però evidentment este pont està agafat des del primer dia perquè està mal fet des del primer dia o perquè no hi havia solució tampoc per a poder ficar el tren, la carretera, l'altre, tot el que se va ficar allí, però bueno, això ja no té solució en aquest sentit.
Doncs, alcalde, tanquem l'espai amb una última pregunta per avui, de Maria Dolores Guerrero, que diu que a veure quan s'arregla el pas de vianants del carrer València, que enfront de la Seguretat Social.
Pues... del carrer València? Bueno, pues no me consta... És que, claro, com havíem comentat, havíem estat parlant més de que n'hi havia una certa queixa de que no estaven estos passos en condicions. No? A mi me consta, i a més és el meu barri, és el barri de l'hospital, me consta que n'hi havia un problema ahí en el carrer, en la plaça d'Aliaga, que sí que va estar el tècnic ja mirant-lo i que se va solucionar una part, però bueno, jo no tinc de veritat absolutament ningú problema en anar a veure'l i aniré a veure'l immediatament, ara mateix agonisca i vaig acabar a casa, passaré, ja que tenim la direcció i tal, e intentarem contestar-li adequadament, puntualment, puntualment al problema este. Suposo que serà un pas d'estos que adequem, juren, acudim, el model de treball que hem fet durant tots aquests anys. Tots aquests passos que està bé en la gent, que hem fet més redonetes les ceres, sí, i els cantonets, que n'hi ha ja sistemes també per a les persones cegues, per a que puguen accedir en condicions, les ha fet des d'aquí de govern, no s'havia fet pràcticament res, no? N'hem fet moltíssimes. Doncs pues bueno, si n'hi ha un problema puntual, no dude que esta és una prioritat per a aquest equip de govern i l'estudiarem i intentarem emprendre una solució, no? I sí que és veritat que jo ho havia entès també en general quan m'havien comentat les preguntes, sí, en el sentit dels passos de vianants, que és veritat que estan molt despintats molts d'ells i que n'hi ha molta necessitat de fer una repintada, senyalítica, etcètera. També estem treballant en el tema, l'argument és el mateix de la poda o del clavegueram. Mm. Antes teníem persones en l'Ajuntament que pintaven, pintors funcionaris, avui no en tenim, en 2 anys s'han jubilat alguna persona també i tal, i en aquests moments hem tret també una plica, estem en ell treballant, esta no està adjudica crec que encara, estava treballant la policia junt amb la regidoria de mobilitat d'Emilio Biol, Sílvia i Emilio i Paco Valverde estaven treballant en el tema per a poder contratar ja una plica en una empresa que mos puga fer un bon pla de millora de tota la senyalització. Molt, o sigui, que això també va a vindre en breve, però mos tenim que ajustar a la llei, als plaços, al concurs públic, a tot això.
Doncs bé, tanquem ja aquest espai de l'alcalde t'escolta. La setmana que ve, aquesta mateixa hora, doncs tornarà l'alcalde una vegada més amb 10 preguntes més per a contestar a tots els nostres oients. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès i als oients especialment que formulen aquestes preguntes.
Doncs ja saben que vostès poden formular les preguntes que consideren a través de les xarxes socials, també a través del web o a través d'un correu electrònic. Moltíssimes gràcies a tots aquests que han donat la seva opinió o han fet les seues preguntes a través d'aquestes xarxes. Una mínima pausa i ens acomiadem.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Un minut passa de les 2 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Demà 1 de novembre, tots sants, també ens sumem a aquesta festivitat. Ens retrobem divendres amb molts convidats, ens aproparem a algunes de les activitats que hi ha al cap de setmana a la localitat i espais fixos, com per exemple amb la sexòloga Lara Antiquino. Ja ho detallem en divendres, que passen una molt bona vesprada, també una bona jornada aquesta de demà de l'1 de novembre. Els esperem divendres. Adeu. I want a sunburn, just to know that I'm alive, to know I'm alive. Don't tell me if I'm dying, 'cause I don't wanna know if I can't see the sun. Maybe I should go. Don't wake me 'cause I'm dreaming of angels on the moon, where everyone you know never leaves too soon. Do you believe in the day that you were born? Tell me, do you believe? And do you know that every day's the first? Love. This is just a New York City.
angels and the rivers of our blood. This is to all of us, to all of us. So don't tell me if I'm dying, 'cause I don't wanna know. If I can't see the sun, maybe I should go. Don't wake me 'cause I'm dreaming of angels on the moon, with everyone you know never leaves too soon. Yeah, you can tell me all your thoughts about the stars you fill the night skies and show me where.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Vicente Chabrera Rambla. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la parroquia arciprestal. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta.